Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
L'anunci del Partit dels Socialistes de Catalunya de Tortosa de reconsiderar el seu paper al govern municipal ha deixat perplexa l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, i també al seu grup, Junts per Tortosa. Els socialistes, en un comunicat, han explicat que han obert un període de reflexió sobre el pacte de govern que tenen a l'Ajuntament, un posicionament que Junts no entén i que atribueixen a l'estratègia electoral de la federació del partit. I és que el detonant ha estat una altra moció presentada aquest passat dilluns en el plenari per reclamar la construcció d'un hospital de referència a les Terres de l'Ebre, on Junts i Esquerra es van abstenir. L'alcaldessa de Tortosa es mostra perplexa per l'anunci del PSC de Tortosa en un comunicat de reconsiderar el seu paper a l'equip de govern.
El primer que vull mostrar com a alcaldessa és la meva perplexitat. Vaig conèixer pocs minuts abans de poder-se emetre esta nota que es volia portar a terme este comunicat, i dic perplexitat perquè no és coherent amb el que ha anat succeint a les últimes setmanes o els últims mesos. De fet, la situació al govern municipal internament és d'absoluta estabilitat. En cap moment se'ns ha adreçat cap qüestió que compliqués la situació del govern pel mateix hospital, ni que hi hagués cap altre problema, per tant, perplexitat en aquest sentit, i a la vegada tampoc se'ns ha demanat d'asseure a la taula ni parlar-ne amb les diferents reunions que tenim contínues, perquè realment és un govern que ens parlem tots els dies, els diferents regidors, som un equip, de que se'ns hagi transmès que hi ha algun problema en aquest sentit pel que fa al govern municipal.
Meritxell Roger ha tornat a declarar que no s'oposa a un hospital nou, sinó tot el contrari, i a més exigeix a la Generalitat que tingui un compromís clar per fer un nou hospital si volen que se cedeixin els terrenys, un posicionament que, segons Roger, el PSC de Tortosa coneix.
El posicionament de Junts per Tortosa per l'hospital és que el govern de la Generalitat decideix què vol fer i estableix un compromís clar. Jo no he sentit encara ni el president Aragonès ni el conseller Argimon dient que volen fer un nou hospital. N'hi ha al pressupost cap partida. Jo esperava algo més d'un partit que considero seriós com és el Partit Socialista. Jo això podria esperar, unes declaracions com aquestes del senyor Jordan, que ja estem acostumats al populisme i a la demagogia, però del Partit Socialista, que sap exactament en tot moment quin ha estat el treball que estem fent amb el govern i amb la conselleria, i tot el que nosaltres hem dit en tot moment respecte a tindre aquests terrenys a disposició si hi ha un compromís de poder fer un nou hospital. Per tant, no s'entén en cap moment que este sigui l'objectiu o que sigui el que amaga este comunicat.
Per l'alcaldessa de Tortosa, l'anunci del PSC respon a una estratègia política electoral. Per això confia que la situació amb el PSC de Tortosa, soci de govern de Junts, es reconduirà.
Portem un mandat complicat, un mandat complex per totes les circumstàncies, i en tot cas, com dic, no entenem el posicionament ara, i entenem que va més lligat a una estratègia electoral que segurament no surt d'aquí Tortosa, sinó surt de fora, que no al funcionament del govern, que, com dic, no en tenim cap queixa, ha funcionat molt bé, i només cal escoltar les declaracions del seu portaveu els últims dies, a les últimes setmanes, no hi ha hagut cap problema ni amb ell ni cap dels tres regidors del Partit Socialista.
Finalment, l'alcaldessa ha volgut recordar la unanimitat en què s'ha governat entre Junts i PSC en un mandat en què s'ha treballat amb pressupostos prorrogats o aprovant-los vinculats a una moció de confiança aquest mateix any. De fet, Meritxell Roger també ha explicat que els dos grups municipals estan treballant en una modificació pressupostària que portaran aprovació aviat.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Les reclamacions de consum han crescut un 11% a les Terres de l'Ebre. I és que l'Agència Catalana de Consum va atendre 1.091 reclamacions a les Terres de l'Ebre l'any passat, un 11% més que l'any 2020, i queixes relacionades sobretot amb el subministrament elèctric, la telefonia a internet, les compres a distància o els viatges. El 59,8% d'aquestes reclamacions s'han resolt per la via de la mediació o l'arbitratge. Pel que fa al control de mercat, l'agència va fer 308 actuacions inspectores al territori, un 85,5% més que l'any anterior. Aquest increment es deu a la recuperació progressiva dels controls presencials i perquè les denúncies han augmentat un 27,6% pel que fa a serveis immobiliaris, restauració, allotjaments turístics i productes insegurs. De les reclamacions dels consumidors de les Terres de l'Ebre, les operadores de telefonia i les companyies energètiques encapçalen la llista de les empreses amb més reclamacions, concretament Endesa amb 88, Vodafone amb 85 i Orange amb 76. La resta d'empreses que han acumulat més reclamacions són Energia 21, Edistribución, Telefònica, Naturgy i Vueling. L'Agència Catalana de Consum ha traslladat una proposta a l'Estat perquè modifiqui la legislació i que l'arbitratge de consum sigui obligatori en les reclamacions de quantia inferior als 3.000 euros.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I des d'Antena Caro, avui continuem parlant d'activitats que es porten a terme al voltant de la celebració de la festa del 14 d'abril de Roquetes. Concretament, avui ens centrem en les àrees de joventut, qualitat de vida i igualtat. I per això tenim als nostres estudis la regidora responsable d'aquestes àrees, la Cinta García. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anem a repassar activitats que han previstes per en aquests propers dies, com diem, aquesta agenda cultural d'abril i maig al voltant de la celebració de la festa del 14 d'abril. I concretament, a partir d'aquest dilluns, dia 11 d'abril, i fins al dimecres, dia 13, s'estan portant o es portaran a terme diferents activitats adreçades als més petits, concretament activitats infantils de Pasqua, és a dir, que celebrarem la Pasqua des de diferents activitats i propostes de l'Ajuntament. Concretament, Cinta, què és el que s'ha preparat des de la teva àrea?
Bé, les primeres activitats que comencem són, com bé dius, activitats que es faran al gimnàs de l'escola de Roquetes, i també utilitzarem el pati, esperant sobretot que el temps ens acompanyi, perquè a vegades el temps... Però bé, començarem amb les activitats que seran, hi haurà activitats fixes, tipus minigolf, joc de taula, ball, jocs de punteria i activitats esportives, i llavors cada dia també n'hi haurà una mica d'específiques. Ens acompanyarà també la Lira fent una tarda una activitat musical, després també es traslladarà el contacontes de la biblioteca, que normalment aquí pues, vindran allí a explicar-ho, i anirà en una mica també en Pasqua, i després farem l'activitat de la búsqueda dels ous de Pasqua. I l'última tarda, la tarda del dimecres, se farà tarda d'inflables allà al pati. I bueno, esperem que els xiquets i les xiquetes de Roquetes que ne disfruten i que sortiguem d'aquestes activitats.
Són activitats que van adreçades a infants de 3 a 12 anys. Això es realitza en aquest nou espai Marisa Valls de l'Escola Mestre Mercè Domingo, sí. Entrada gratuïta. I horaris matí i tarda, no?
Sí, són horaris del matí a la tarda. El matí és de les 10 del matí a la 1 i la tarda és des de les 4 a les 7. El que sí que és important és que els infants tenen que anar acompanyats d'un adult. No és un espai on puguen arribar els pares i deixar els infants i marxar. Per tant, l'infant ha d'estar en tot moment acompanyat de l'adult fent l'activitat. Uh-huh. Hi haurà monitors i això, però sempre cal l'adult.
Activitats que suposo, com molt bé comentaves, diverses, que agraden als xiquets i xiquetes, i sobretot suposo que fer aquests ous de Pasqua, no?
Sí, activitats que pensem que són atractives, que se ho podran passar bé. També m'he deixat de nombrar-ne algunes, evidentment, perquè n'hi haurà moltes, la de cuina, la de també pues, coses que pensem que són atractives i que poden agradar, i esperem que triomfe.
I seguim repassant aquestes activitats de l'agenda cultural per en aquest mes d'abril i maig, i concretament ens centrem ara el dijous 21 d'abril per la tarda. Heu preparat un taller on se tractaran emocions.
Bé, és un taller que està dins del cicle que vam engegar ja, que hem fet diverses xerrades dins del cicle d'Eduquem en Família. El que passa és que aquest taller xerrada va enfocat també en els contes, com poder treballar a través dels contes les emocions i apropar-nos més als nostres infants i al mateix moment també a nosaltres mateixos, a l'adult. Llavors l'hem centrat el mes d'abril, perquè ja que va dels contes doncs és una activitat també més com a propera a Sant Jordi. Seran dues sessions i se faran aquí a la biblioteca, i bé, esperem que els pares, mares, familiars que puguen vindre i assisteixin puguen extreure eines positives per al dia a dia de l'educació en els nostres infants.
Són activitats que també estan molt a prop de la celebració de Sant Jordi, el dia 23 d'abril, i naturalment el dia 23 d'abril també has preparat des de les teues àrees activitats, no?
Sí, enguany arrenquem pel matí, a partir de les 10 del matí, en activitats infantils. Tindrem la història de Santa Jordina i Sant Jordi. Pensem que és important també que empoderem a la Santa Jordina, ja que també pot ser tan protagonista com el Sant Jordi. I serà un conte que portarà sorpreses, portarà molts... molts personatges, també se faran manualitats i se farà un fotocall on se podran fer fotos en els petits personatges i bé, serà una història explicada en titelles. Esperem també que tingueu una acceptació i que sigui alegre i que la disfruten tots els infants.
I a banda dels contes també tenim per als més grans, pot ser música, concert?
Sí, el dia hi ha moltes activitats i el que també és important crec que tindre el carrer Major tallat per a poder fer totes les activitats aquestes serà una cosa positiva, farà més festa, esperem que el temps ens acompanyi també, vull dir, hi haurà més activitats infantils per a tarda, crec que també ve el Mag Ignasi, que és una cosa a través de la biblioteca. Llavors també a la nit l'acabem en un concert que pot vindre joves, els que vulguen, que és en la Maria Jacobs i els Art de Triomf. És una xica, una solista que canta ella sola i després estan ells, que és un grup, pensem que és prou animada, música, i a part també hi haurà servei de barra a càrrec dels veterans de Roquetes. I bueno, esperem també que ens acompanyi el temps.
Això serà el mateix dia de Sant Jordi, 23 d'abril, a partir de les 11:30, a l'Ordi Cruells, amb entrada gratuïta.
Sí, totes les activitats de Sant Jordi, 14 d'abril, això cal ressaltar que són activitats gratuïtes perquè pensem que la cultura és important, la cultura és salut i pensem que sigui una entrada lliure per a totes ciutadans i ciutadanes i la gent que no vulgui de Roquetes vindre també està invitada, és important que pugui accedir-hi gratuïtament.
Són activitats que van adreçades tant a infants com a joves, com a gent gran, i el joc també és important, sobretot als més petits, que els ajuda també a la seva formació. De fet, el 28 i 29 de maig també a Roquetes se celebra el Dia Mundial del Joc i naturalment amb activitats.
Sí, això és una cosa que encara s'està coent, lo que, clar, com l'agenda englobava l'abril i el maig, ja la van voler ficar. S'està coent les activitats, però hi haurà activitats dissabte i diumenge per a infants de diverses edats i bueno, és la primera vegada que se farà el dia, se celebrarà així el Dia Mundial del Joc en activitats i també esperem que tingui una bona acollida. No us puc avançar molt més perquè com dic està coent-se i de moment no puc avançar molt.
Quan estigui ja cuit tindré sí. l'oportunitat de sí. tornar a conversar i explicar-ho més amplament.
Sí, sí, sí.
De moment ens hem centrat en aquestes activitats, com dient de l'agenda cultural abril i maig, que giren al voltant de la celebració de la festa del 14 d'abril de Roquetes. I Cinta García és la regidora responsable d'aquestes àrees, joventut, qualitat de vida i igualtat. També hem de dir que des de la nova formació del nou cartipàs municipal s'hi ha afegit una nova regidoria, que és la d'Igualtat. Abans estava Joventut, Qualitat de Vida, i a més ara, Cinta, també ets la regidora d'aquesta àrea, Igualtat.
Sí, s'ha afegit. Bé, soc la regidora de Joventut, Qualitat de Vida, Política de Dones, i ara vam afegir l'Igualtat, perquè pensem que és una paraula bastant important. I vam pensar-ho que estaria bé també incluir-la. Ja no venia d'una més, ja en les que les porto ja no venia d'una més. I com que també s'engloba en joventut, en qualitat de vida, avui dia és una mica en tot.
A més, parlant de política de dones, com molt bé comentaves, aquest any a la festa del 14 d'abril l'Associació de Dones també tindrà un paper important, no?
Sí. M'estic molt contenta també que tinguin aquest reconeixement, perquè és una entitat que va fer l'aniversari, el va fer en un moment de pandèmia, elles van prendre la decisió d'estar un any de parada perquè no es podien fer activitats i la veritat és que era una cosa que no tenia sentit vindre i no poder fer res, i elles van decidir això i bé, enguany s'ha decidit que la proposta va ser que fos l'Associació de Dones que tingués aquest reconeixement.
Una associació de dones que també estrena nova junta directiva, ja has tingut contactes, hi ha propostes, hi ha suggeriments, hi ha demandes?
Sí, la veritat és que hem tingut contacte en la presidenta i bé, hem fet algun taller, ja van vindre els vam informar de que fèiem uns tallers d'empoderar una mica empoderament femení de cara a la dona, de com aprendre a cuidar-se i com trobar els seus moments, i la veritat és que van agafant una gran acceptació i ara ne tornarem a fer el 27 d'abril, crec que serà, no surt a l'agenda no surt a l'agenda perquè encara estava per tancar i calia saber també si tenia acceptació o no, perquè era una cosa nova i a vegades pues, penses que pot funcionar i no funciona. I en aquest cas va funcionar, per tant ne tindrem més, i part de les dones que són de l'Associació de Dones estan interessades i aniran als tallers d'estos. Vull dir que de moment hem fet un petit contacte, però n'espero tindre més i poder fer més coses, propostes d'elles o propostes de l'Ajuntament, i unir-les i poder tirar endavant en les coses que siguen.
Això vol dir, Cinta, que des de la teva àrea tindràs propostes per a l'Associació de Dones?
Sí, i arreplegaré les que elles me doniguen i les que elles me puguen fer i poder-ne fer conjuntes, i tant que sí.
Suposa que també treballar en aquestes àrees que tenen molt a veure amb el teixit social d'un municipi, si ens centrem ara en l'apartat, en la nova àrea d'igualtat, aquí suposo que també hi ha molta tasca a fer, no?
Sí, sí. Hi ha tasca a fer en quant a, com ara nombràvem, per exemple, el del conte, no? Hi ha coses que sempre han sigut molt patriarcals i molt així d'homes i sempre els protagonistes i els prínceps que ho salven tot, i pensem que, bueno, que també pot ser al revés i que també cal ficar, i que els dos junts arribaran molt més lluny que un sol sent allí el gran poderós.
I ja que estem fent el repàs d'aquestes àrees, si parlem de l'àrea de qualitat de vida, aquí també hi ha molta tasca a fer, no, Cinta? Tens molts projectes?
Bueno, saps què passa? Que crec que són els moments que començo a disfrutar un poquet de lo que és ser una mica regidora, de la part bona de ser regidora. Perquè en els 4 anys de regidoria ha sigut una legislatura molt complicada. Vam agafar al principi els aiguats. Després dels aiguats va començar lo del Covid. Lo del Covid ha sigut un malson que dia a dia ens ha costat molt portar-ho, i en l'àrea de qualitat de vida que engloba serveis socials i això, doncs, s'ha fet complicat en certs moments, perquè des de l'Ajuntament tenim eines, però no tenim les eines per arribar en immediatesa a la necessitat de persones. Des d'aquí també vull fer l'agraïment a l'entitat de Càritas, que en aquest aspecte ens salven moltes vegades i és un espai potser que no es veu, però que gràcies a ells podem ser més àgils en ajudar les persones, perquè tristament l'administració posa moltes traves a fer les coses més àgils. I bé, a poc a poc sí que te dic que estic potser disfrutant un poquet més, perquè potser poden fer activitats, com a mi me feia il·lusió fer activitats enfocades a familiars, activitats pues, més, no sé, d'infantils i coses d'estes que me feia pues, il·lusió que la gent de Roquetes, famílies, i que se'n pogués disfrutar.
Com ho bé comentava, Cinta, l'administració, doncs, un dels papers que té és ajudar a les persones. De fet, fa pocs dies s'ha fet una reunió informativa amb els refugiats d'Ucraïna que han al municipi de Roquetes per donar-los informació. Això també és una de les tasques que correspon, no, a l'administració, en aquest cas l'Ajuntament.
Sí, sí. Tristament, l'Ajuntament de Roquetes estem una mica en les mans lligades en quant a fer gestions per a aquesta gent nouvinguda. Nosaltres funcionem per tema habitants, tenim conveniat en el Consell Comarcal tot el que són aquestes gestions. Llavors, com a administració d'Ajuntament, el que podem fer és estar al costat del nou ciutadà o ciutadana que vingui, apoyar-lo, intentar-lo ajudar i agilitzar al màxim les seues gestions, però sempre acompanyant-lo i dient-li o informant-lo. Des de l'Ajuntament l'únic que podem fer és el tema padró i, bueno, seguint les directrius que se li envien a la tècnica de padró, pues ara això ha de ser així, perquè és una cosa que no mos havia passat i cada vegada estan enviant pues, un dia una informació, un dia una altra, avui ho heu de fer així, demà. Llavors, en això i en la tècnica que tenim a serveis socials d'immigració, pues, està gestionant, i gràcies també a la tasca que està fent Càritas, com diem, perquè són molts més immediats ells que nosaltres. La reunió va ser informar-los de totes les coses que han de fer, els papers, tràmits, en quant a l'escola, perquè van vindre tècnics de diferents departaments per a poder fer una explicació, i va ser oberta a ciutadans que han vingut aquí a Roquetes i també a altres llocs. Recordo que hi havia una parella, un home i una dona, que venien de Santa Bàrbara, per poder també conèixer i si se'ls podia ajudar en el que fos. I van hi haure preguntes i, bueno, va estar... Creiem que va ser útil. Esperem que sigui útil i que se'ls pugui ajudar en el que necessiten.
De fet, des de l'àrea de qualitat de vida se poden ajudar persones des de diferents àmbits, també se poden fer diferents actuacions i, de fet, des del mateix Ajuntament, des de la teua àrea, qualitat de vida, podem dir allò que s'ha donat exemple practicant dins de l'administració, dins de l'Ajuntament. Has portat a terme alguna actuació, no?, dintre de l'Ajuntament de Roquetes per tal que les coses siguin més sostenibles i que siguin més...
Sostenibles en quant a què vols dir?
Per exemple, a la sala de plens ja no s'han vist o cada vegada es veuen menys botelletes de plàstic, no?
Això realment és qualitat de vida, però engloba l'àrea de medi ambient. Jo sóc una mica, tinc allò de pesada potser en aquestes coses, però bé, penso que també és un petit pas que tenim que fer.
L'administració ha de donar exemple,
sí,
no?
Sí, clar, jo penso que hem de donar exemple i que el plàstic l'hem d'anar eliminant de les nostres vides, encara que és supercomplicat, perquè... de fet, jo a casa reciclem i el que sempre té més volum és el plàstic, no saps com, però allò sempre està ple. I bueno, una mesura va ser que vam fer una botella d'aigua que la puguen tindre tots els regidors i també la tenen tots els treballadors de l'Ajuntament i que sigui la manera de donar cada dia en una botella d'aigua, fer un envàs menys.
Perquè qualitat de vida poden ser moltes coses.
Sí, qualitat de vida ho agafa tot. Però bueno, vaig parlar en aquell moment lo del medi ambient era el que és ara l'alcalde, Ivan García, i va estar d'acord i conjuntament vam tirar endavant la iniciativa.
Igual que, per exemple, a les escoles, als infants, també hi ha iniciatives i coses que es poden fer, no?, per anar inculcant aquesta qualitat de vida.
Sí, sí, també vam fer-los el regal d'un portabocates, també, doncs, per a intentar eliminar els embolcalls que es generen o el paper d'alumini que tampoc no... ja no s'hauria d'utilitzar el que s'arriba a utilitzar i també va ser una iniciativa conjunta des de l'àrea qualitat de vida, joventut i medi ambient, tot ho engloba una mica.
Suposo que també entitats, en aquest cas en diferents institucions, us van donant idees, suggeriments, com per exemple pot sortir aquesta iniciativa, no?, dels portabocates o altres iniciatives que des d'entitats us demanen.
Sí, no tinc constància, però suposo que sí, perquè clar, no sóc la de medi ambient. Suposo que deuen hi haurem més propostes i coses i crec que és una cosa bona que hem de rebre les propostes i hem de mirar de poder-les treballar i fer-les efectives, perquè són iniciatives bones i totes són benvingudes i són passets que hem d'anar fent perquè això no anem gaire bé en el tema de, ni de reciclatge ni de mentalitzar-nos del món que anem a deixar els nostres fills o nets.
I ja que estem parlant de fills, nets, infants, joves, d'escoles, també ets la responsable de l'àrea de joventut. Suposa que durant aquest període en què han tingut aquests 2 anys difícils de la pandèmia també han afectat, no?, les diferents polítiques que es poden fer adreçades als joves?
Sí, l'àrea de joventut ha sigut una àrea que ha estat bastant parada en l'aspecte este de que no hem pogut fer gaire cosa per activar els joves, ni activitats, ni pensem que a poc hem d'anar fent i hem de conèixer també la realitat dels nostres joves i quina és la necessitat i què és el que volen de la seva ciutat. I això és un treball que estem fent una mica des de l'Ajuntament per poder arribar als seus interessos i a lo que els faria sentir bé i que els agradaria que l'Ajuntament respongués de cara a ells.
Hi ha demandes dels joves de cara a l'Ajuntament?
De moment no n'hem tingut com a tal, ningú ha vingut a dir ei, volem que ens feu això, però suposo que també és per la situació que venim vivint i passant. Jo crec que ara, a poc, si això realment ja s'acaba, no s'acabarà, suposo, 100%, però se podrà arribar a fer una normalitat bastant com la que teníem. Jo crec que a poc anirem apropant-nos i podrem... També pensem que a les festes també començarà també la gent a moure i això també farà que anéssim creant més sinergies en quant a la joventut i poguéssim fer més coses que els semblen atractives a ells.
De moment, els infants ja saben que a partir d'aquest dilluns 11, dimarts 12, dimecres 13, tenen aquestes activitats infantils de Pasqua en aquest espai de l'Escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes. Com sí. Els poden convidar per a que vinguin a gaudir de totes aquestes activitats que deuen ser usos passant a la mar de bé?
Bé, que vinguin en ganes, que vinguin també... A vegades pot ser una mica de paciència perquè són activitats que no n'havíem fet i que també no sabem com... Esperem, no sé quina acceptació tindran, si vindran molt pocs, hem fet una previsió, però l'hem fet una mica allò sense saber... esperem que ho disfruten i que bé, que hem fet una agenda amb bastantes activitats. També cal recordar i fer que aquesta agenda està molt plena, però també està molt plena per les diferents entitats que tenim a la ciutat i que també fan moltes activitats. Vull dir, és que no voldria nombrar per no deixar-me, però hi ha moltes entitats que han preparat coses que també surten a l'agenda i que també són indicades per a nens, per a infants, per a adults, i que és tan gran per la mobilitat de les entitats, que també comença ara també a veure que pues, també podem fer més coses, i això també és d'agrair.
Doncs ja ho sabeu, a partir d'aquest dilluns aquestes activitats infantils de Pasqua i moltes més que durant aquesta agenda cultural d'abril i maig trobareu al municipi de Roquetes. I tot això ho hem comentat amb Cinta García, que és la regidora responsable de l'àrea de joventut, qualitat de vida, igualtat i política de dones. Cinta, moltes gràcies per haver vingut i que tinguin força èxit aquestes activitats.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara, dintre de la programació d'Antena Caro, anem a parlar d'activitats que es portaran a terme dintre de la celebració de la festa del 14 d'abril, perquè durant aquesta celebració diferents entitats de Roquetes han organitzat activitats per a fer aquesta commemoració. I una d'aquestes entitats és el GPEC. I precisament tenim aquí als nostres estudis a Laura Queralt, que és la coordinadora d'educació ambiental del GPEC. Hola, què tal? Molt bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
Com diem, des del GPEC heu preparat una sèrie d'activitats que van al voltant d'aquesta celebració del 14 d'abril. I una d'aquestes activitats comença precisament aquest dilluns 11 d'abril i fins al 14 d'abril. Es tracta d'un campus de primavera. Què és el que ha organitzat des del GPEC?
Sí, bueno, el campus de primavera, aprofitant que els infants no van a l'escola i ja ha arribat la primavera, que en teníem moltes ganes, pues fem activitats d'educació ambiental en format campus aquí al nostre hortet, on fem també el campus d'estiu i així. Són activitats a l'aire lliure, on les famílies poden deixar l'infant de 9 a 1, i bueno, hem preparat tenim una programació amb activitats, amb tallers, amb joc lliure, excursions, per a gaudir la natura i la primavera, aquests 4 dies.
És a dir, si hi ha algun xiquet o xiqueta que vulgui participar o alguns pares que vulguin portar el seu fill, què haurien de fer?
Sí, la informació l'hem publicat a la web, està accessible a la nostra web, a gpec.cat. Llavors, simplement ha de fer la inscripció, nosaltres ens posarem en contacte explicant-los els detalls, perquè s'ha de formalitzar la inscripció de l'infant a través d'un formulari. És una activitat del món del lleure, i el que han de fer és simplement contactar. L'import també està a la nostra web. Els socis del GPEC, els 4 dies costa 30 euros, els no socis 40 euros, i ja està, portar l'infant del dilluns a divendres de 9 a 1, que nosaltres farem activitats amb ells molt divertides i en relació amb la natura.
O si no, per exemple, aquest mateix dilluns poden vindre al campus i allí els informareu, sí, i veuran què és el que es fa, no?
Sí, sí, si volguessin, si no, encara s'ho estan pensant o així, també poden vindre el dilluns, estarem a l'espai de l'Hortet, que està al costat de la biblioteca de Roquetes, i tenim papers allí per a poder formalitzar la inscripció. Es poden quedar, i tant.
Què és el que més els agrada fer als infants?
Pues una vegada acaben l'escola, que tenen un horari més tancat, no? Tenen unes rutines més marcades, quan venen aquí a Naturalistes, el que els agrada molt és sobretot el joc lliure a la natura. Veiem que al principi, sobretot el primer dia, necessiten córrer, necessiten expressar-se, necessiten estar, bueno, una mica de joc lliure, que tenen poques estones de joc lliure. I després el que els agrada molt són els tallers. Tallers, per exemple, de petjades i bombers de llavors.
I això què és?
Sí, tallers de petjades és, bueno, tenim una sèrie d'animals al nostre voltant que a vegades no els veiem, però sí que ens deixen uns rastres. Llavors, moltes vegades quan plou van cap al fang i deixen una petjada. Llavors, identificar aquesta petjada ens permet saber quins animals tenim al nostre voltant.
Vaja, que fan de rastrejadors o detectius,
sí,
no?
Sí, sí, anem a veure què trobem, quins rastres trobem. A vegades no en trobem perquè precisament en este campus no preveiem que plogui i així, però nosaltres tenim recursos, que és que tenim una sèrie de col·lecció de petjades que poden ells identificar i emportar-se la seva petjada a casa, que faran ells.
Suposo que fer coses en les mans també els agrada, no?
Sí, sí, sí. Sobretot tallers, els agrada molt. Este, per exemple, que té relació amb el fang, embrutar-se amb les mans en fang, els hi encanta. Sí, sí.
No sé si deu agradar tant als pares, però als infants.
Sí, perquè sí, està tot preparat. Sí, sí, el que tenim aigua, vull dir, no hi ha problema en això. nosaltres tenim tot el material preparat, després se'l netegen les mans i cap problema. Però es dona una experiència vivencial i que, bueno, que trobem a faltar molt sovint en els infants, no? Com el que parlàvem de les rutines de cada dia, que no tenen temps justament de tindre aquest contacte i aquesta vivència tan personal i tan directa en l'entorn natural. Potser reconeixen que hi ha una problemàtica ambiental, són conscients que hi ha el canvi climàtic, són conscients que la natura hi ha molt de plàstic i així, però la natura que tenen al costat de casa, el que és un llicsó, el que és una calèndula, el que és un esquirol, potser no les saben veure, no les saben reconèixer i les tenen a tocar de casa. Pues l'objectiu final de Naturalistes del campus de primavera és este, una aproximació a la natura que hi ha al costat mateix de casa i d'una manera això vivencial i molt personal.
I si tenen una sort, si tenen sort, fins i tot poden veure algun altre esquirolet que va per aquí al voltant.
Sí, eh? Sí, em sembla que vosaltres també l'heu vist, sí? Per aquí, que sí. Tenim la sort de tindre, clar, al costat del Naturalista, de l'espai de l'Hortet, hi ha un camp de melers i tenim davant també l'Observatori de l'Ebre en el seu pinar. Llavors hi ha algun esquirol que fa la ruta i fa el viatge i a vegades l'hem vist. Però a més també és molt interessant perquè hi ha uns altres animals que veiem molt sovint i a vegades passen desapercebut, que són els moixons. Uh-huh. I no només hi ha pardals, hi ha molta classe de moixons que també aprenem a identificar-los. O els veiem o els sentim. I amb el temps que ens dona el campus, no? de 9 a 1, que hi ha joc, però també hi ha moments de pausa, observem l'entorn i aconseguim que això pot ser detectar com canta una mallerenga o com canta un gafarró. Són ocells molt comuns que tots sentim i a vegades que tots l'han pogut sentir sense adonar-me'n. Llavors, fer una escolta de l'entorn també és algo que fem al campus.
És a dir, que fas una espècie de concurs a veure qui encerta el cant, no? Els ocells?
Bueno, és difícil, eh? Però sí.
Notes, per exemple, que els nens i les nenes estan avui en dia massa tecnificats?
Les nostres edats comencen. Nosaltres l'edat del campus que fem és des de 5 anys ja realitzats fins als 10-11. En aquestes edats encara no estan del tot, perquè encara no tenen mòbil. Jo crec que el punt és amb el mòbil. Però sí que hem detectat, per exemple, joves, quan fan 11-12 anys, no continuem venint a Naturalistes i sí que trobem que, primer, que tenim molta feina, molts de deures de l'escola i no els permet tindre temps lliure, i després que l'interès que tenen és de sobretot mòbils, xarxes i així. Això sí que ho hem detectat. Llavors, algun infant sí que quan està a Naturalistes mos demana el mòbil per alguna aplicació o així, nosaltres intentem evitar-ho perquè és un moment que preferim que tinguin contacte amb la natura. Però bueno, nosaltres estem justament al límit. A partir de 10-11 anys sí que detectem que ja comencen a tindre les preferències de la tecnologia. Suposo que també és el tema d'edat, maduració de l'infant i així.
Aquesta és una de les activitats que porta a terme el GPEC aquí a Roquetes, aquest campus de primavera que s'inicia aquest dilluns dia 11 fins al dia 14. Però, a més, el GPEC doncs, continua la seva tasca de divulgació en temes relacionats amb la natura i precisament el proper mes, el mes de maig, feu la Setmana de la Natura.
Sí, bueno, no ho fem nosaltres participem de la Setmana de la Natura.
Celebreu la Setmana de la Natura,
sí,
vaja.
Sí, perquè
com ho fareu?
El 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient i llavors des de la Xarxa de Conservació de la Natura la setmana prèvia se celebra ja de fa molt de temps el que es diu la Setmana de la Natura. Nosaltres des del GPEC i aquí a les Terres de l'Ebre i especialment a Roquetes on tenim la seu, intentem fer activitats una vegada al mes, activitats d'educació ambiental, una vegada al mes, tant per a infants, per a famílies, tallers, fem diverses coses. Llavors, justament aquesta setmana, de moment tenim una activitat programada, però esperem programar-ne més. Llavors, heu d'estar atents a la nostra web. Al maig el que tindrem serà una sortida al Pla de Bària, a la zona de Cova Avellanes del Parc Natural dels Ports. És una sortida familiar que és molt senzilla, és molt agradable, és una zona del parc natural molt, molt especial perquè és un bosc de pins, pi blanc, pi roig, que, bueno, que es fa senzilla, es fa agradable, és curta, relativament curta, apta per als infants i permet pues, també fer un passeig al mateix centre del Parc Natural dels Ports d'una manera molt agradable. I després anirem a l'aula de natura de Cova Avellanes on farem algun tipus de taller per als infants. I això s'emmarca dins justament de la Setmana de la Natura, en l'objectiu d'apropar la gent a l'entorn natural meravellós que tenim aquí.
Tan a prop que tenim el Parc Natural del Port i podem dir que és un dels grans desconeguts per a la gent del territori, no?
Sí, penso que es podrien fer més activitats. També venim d'una època que bueno, ha sigut difícil, però sí. A més, hi ha diferents rutes molt, molt interessants en diferents nivells i penso que sí que es podria gaudir més de l'entorn. També se comentava, vaig veure un estudi que ara no tinc les dades davant, però sí que a fruit de la pandèmia la gent sortia més al medi natural. Una mostra és, per exemple, la Via Verda, que fruit de després de la pandèmia, bueno, encara estem, no? Però de la necessitat esta de sortir a la natura, que realment se veu molta gent passejant per la Via Verda. Jo penso que això també de cap al port seria interessant d'anar-hi, i llavors aquí el gran repte serà com esta gent que va que accedeix a la natura potser d'una manera més comú, pues fer-ho d'una manera respectuosa. Aquí serà el gran repte i no massificar.
Una Via Verda que ja no serà tan verda, ara me l'estan alquitranant.
Sí. Han fet, bueno, no sé, la zona, en això vam estar una mica mirant, i des del GPEC també vam estar mirant a veure quina és el que estaven realitzant. Una cosa que els vam reclamar, en este cas me sembla que és el Consell Comarcal, no estic segura qui ho coordina, és l'obsessió, podríem dir, en tindre les vores dels camins sense herba. El fet d'arreglar el pas, no? L'alquitrana, potser amb el gran volum de gent que passa per la Via Verda, potser era necessari, però una de les preocupacions que tenim és justament la biodiversitat esta espontània que surt, les herbes, les mal anomenades males herbes, que des del GPEC fomentem que es deixen créixer, perquè podem, per exemple, sembrar gespa, és una planta que no és d'aquí, que té moltes necessitats, i en canvi tenim herbes, que estem acostumbrades a parlar d'elles com a males herbes, i ens donen uns grans beneficis a les persones. Per exemple, la Via Verda, que té el nom de Verda, se li hauria de mantenir, perquè si no serà una via urbana més. La importància de la Via Verda seria, a part dels lledoners que han plantat, que està bé plantar arbres, però si li anem traient la herba del voltant, al final, els ocells, els insectes, no tindran recursos, i nosaltres depenem directament d'una bona biodiversitat, d'una bona xarxa que estigui ben sana. Llavors, aquí hi ha un gran repte també, que és que les persones que passegen, que entenguen que quan hi ha herba no és que estigui deixat, no és que estigui brut. Està brut quan hi ha plàstics, i moltes vegades veiem que desbrossen, però deixen els plàstics. I la gent se queda molt tranquil·la perquè tenim integrat que la herba molesta i s'ha de traure, i és una obsessió i un gasto de recursos que pensem que és, bueno, que no és necessari.
I això passa perquè falta informació a la gent responsable, tècnics o responsables que fan aquestes tasques?
Jo crec que és un equilibri, perquè això no només passa aquí, passa, jo diria que a totes les poblacions. El problema que tenim és que durant molts anys, sobretot en l'agricultura, s'ha dit que havíem de traure les males herbes. Llavors, això ja ve dels avis o dels avesavis. Llavors, s'han fet un munt de productes d'herbicides que justament traïen les males herbes.
No, potser hi ha zones que cal i altres que no cal llevar-les. O...
Bueno, si tu fas una desbrossada i un manteniment, realment les herbes no et fan una molèstia, ja tens el camí, no? Ara han ampliat la Via Verda, ja és còmode, passen diverses bicis, passa gent caminant, no li veig quina problemàtica, no? Per què l'espai del voltant de la Via Verda ha d'estar despullada? De bueno, seria una, és un, lo que diríem, sí, una zona àrida seria. Volem això? A l'estiu realment lo que ens ajuda a baixar la temperatura són les zones verdes. Llavors és fomentar i fomentar-ho també a les persones que hi passegen, perquè és veritat que el missatge, nosaltres ho tenim en l'experiència de l'hortet d'aquí al costat. Nosaltres deixem molta herba créixer perquè necessitem que facin la flor, la herba té un procés, per tant, la herba no és només lo verd, sinó que ha de fer tot el procés, ha de fer flor per a que vinguin els pol·linitzadors i ha de fer llavor per a que vinguin els moixons. Llavors, si no li deixem fer tot este procés, perdem molta biodiversitat pel camí. I a nosaltres ens diuen que tenim l'espai deixat. La nostra tasca és explicar que no tenim l'espai deixat, tenim l'espai en herba, és diferent. Deixat seria si se n'anés de mare, si li molestés al veí, si hi haguessin rates que no n'hi ha, les rates estan en zones humanes. Vull dir que és tot un concepte que la gent necessitem reaprendre.
Falta educació ambiental.
Falta educació ambiental. La gran tasca d'este país, la gran problemàtica d'este país és que no es creu en l'educació ambiental. La natura sempre ha sigut en segon terme.
Però això és important que hi hagin entitats com, per exemple, el GPEC, que fa aquesta tasca.
Bueno, què t'he de dir, clar. Sí. Aviam, jo vaig entrar dins del GPEC perquè creia molt en l'educació ambiental amb els infants, però després m'he adonat que també les famílies i els adults tenim una gran responsabilitat. Els infants de manera espontània estimen la natura i són molt receptius, però després som els adults qui anem a comprar, qui comprem el plàstic, qui decidim si reciclem o no. Per tant, la gran tasca de l'educació ambiental també s'ha de fomentar, s'ha de focalitzar cap als adults.
Fa un moment parlàvem de que tenim aquest gran parc natural del port, aquí al costat mateix, i que pot ser un dels grans desconeguts per a la gent del territori. Aquesta tasca a qui li correspondria? A entitats com el GPEC, a les administracions públiques?
A tots. Des del Parc Natural, nosaltres estem també dins la taula, ostres, ara no sabré dir, però bueno, dins de l'òrgan rector de... Perdoneu si no ho dic bé, ja em corregirà algú,
la idea,
però la idea és que dins de l'òrgan rector del Parc Natural dels Ports també hi ha entitats. L'OGPEC està representat a l'OGPEC dins d'òrgan rector. Llavors, el que fem també és pues, bueno, veure els plans del Parc Natural, quins són els plans, per a poder dir la nostra, també. Després, també, ara s'ha creat la taula de voluntariat dels Parcs Naturals, on està el Parc Natural del Delta de l'Ebre i dels Ports. Aquí hi ha tota una sèrie d'entitats que també estan vinculades i tenen una intenció de donar a conèixer el parc natural des d'una vessant de voluntariat. Després també està, el parc natural ha impulsat la carta CEDS, el turisme sostenible, en una voluntat també de fer accessible el parc natural dels ports a un nivell europeu i amb uns valors de sostenibilitat. Llavors, jo amb la relació que tenim amb el Parc Natural dels Ports sabem que la voluntat és de donar a conèixer. Potser, bueno, mos hem de creure més la gent del territori, que estem unes terres espectaculars perquè venen, no?, gent de fora a visitar els ports i no sabem acollir-los tampoc de la manera que potser podríem tindre un benefici, no?, econòmic, social, de coneixement, com sigui. Llavors, jo des de molt sovint sento que quan ve algú de fora, no?, lo mirem una mica així en mals ulls perquè ve de fora, ve a solucionar-nos. No, bueno, de gent de fora perquè valora l'entorn que tenim i a nosaltres ens toca, pues, l'estimem, però no l'acabem de valorar. I això és una tasca conjunta.
És a dir, que descobrim el que tenim perquè ens ho diuen els que venen de fora.
Sí, sí, sí. I jo m'ho vaig notar a mi mateixa, que me n'anava fora de vacances, però potser me n'anava al Montsant, que també és preciós, però no havia fet alguna ruta pel Parc Natural dels Ports, perquè el tinc a tocar i ho dono per assumit. Jo crec que això, que bueno, segurament hi ha gent que m'escolta i se'l coneix molt, lo port, i potser no va destinat, no, este missatge cap a ells, però sí que la gent del territori que no tenim tanta dinàmica d'anar, tanta inèrcia d'anar-hi, pues és mirar-ho d'una altra manera, entendre que hi ha rutes accessibles i que sí, que és un port per a viure'l.
Potser sí, hi ha rutes accessibles, però potser no són accessibles a la gent, no les coneix o no sap on trobar aquestes rutes.
Clar, no ho sé, jo tampoc no sé, no gestiono el port, des de l'entitat no gestionem el Parc Natural dels Ports, hi ha una oficina de turisme que bueno, suposo que allí els informaran...
Degudament.
Sí.
Això serà la Setmana de la Natura, que organitza el GPEC al mes de maig, concretament del 25 de maig al 5 de juny. Però, a més, fem moltes més coses, no?
Sí, fem moltes més coses. A més, no sé si vols que et digui ara una exclusiva que tenim...
Laura, ja tardes en dir-nos l'exclusiva.
Sí,
Serem els primers en saber-ho?
Sereu els primers de saber-ho, fora de quatre entitats que ens hem posat en contacte per organitzar-ho, sí, en exclusiva per Antena Caro i per a...
Obrim les orelles.
Mireu, aquí a Roquetes fa... Bueno, el GPEC fa molts anys que està, jo aportant l'educació ambiental fa, em sembla que 11-12 anys, i també fa els mateixos anys que el Gremi Lúdic d'Espertaferro també estan aquí a Roquetes. Llavors, bueno, som dues entitats del poble i hem decidit fer unes jornades conjuntament. Unes jornades on la part de lúdica del Gremi Lúdic d'Espertaferro, que són jocs de taula, jocs de rol i així, i la part de natura. Llavors, per a donar a conèixer, per a que les dues persones, les persones que poden entrar per la part lúdica o per la part natura, coneguen les dues entitats i bueno, transmetre valors de natura i així. Llavors, el que farem seran les jornades Natufriquis.
Natufriquis.
Natufriquis. Sí, sí, el nom ja està buscat expressament, és unió de friquisme tant de natura com de lúdic com amb la natura. I jo crec que són les primeres jornades natufriquis que es coneixen, no sé...
No tenim constància.
No, jo no tinc constància, no sé... Sí, bueno, a més, últimament el que notem és que moltes entitats de Catalunya, entitats sense ànim de lucre de la vessant ambiental, estan traient al mercat alguns jocs de cartes, jocs de taula, amb fauna i flora, o sigui, amb l'objectiu de difondre fauna i flora específica de Catalunya. Això és algo que teníem molt pendent, perquè teníem guies, però molt sovint eren guies d'Europa, o teníem jocs que potser eren jocs dels ocells de la península. Llavors, algo que sigués molt local per a poder identificar i conèixer realment el que tenim al costat, no? El nom que tenim al costat, el nom de la granota que nosaltres podem veure, de l'ocell que podem veure, de la planta que podem veure, que sigui significatiu, pues ara comença a sortir, comença a tindre un mercat i la gent ho consumeix. Llavors, m'ho semblava que era un bon moment per a justament fer pues, bueno, una fira on se pugui mostrar, una fira o unes jornades on se pugui mostrar tot este producte que tenim. Llavors, uniríem això, el món lúdic amb el món de la natura, i el que tindrem serà algunes coses programades, ja tenim, això sí que és, bueno...
Top secret.
No, jo ara us diré quatre coses perfecte, que no saben i alguns companys de comunicació encara no ho saben, així que...
Primícia.
Sí, mireu-lo. Serà 18 i 19 de juny i tenim ja algo tancades, el que passa que no tenim horaris, però anirà sortint a publicat. Tenim una xerrada sobre els ocells que hi ha a les Terres de l'Ebre, amb Pere Josa, que és un ornitòleg molt reputat i bueno, una persona que transmet molt bé. Tindrem també una exposició de la Blanca Martí, que és una il·lustradora que dibuixa animals. Bueno, els dibuixos és espectaculars, us aconsello que anéssiu a la seva web, Blanca Martí. Farem una exposició aquí a la biblioteca. I ella fa molts anys que col·labora amb entitats, ha col·laborat, per exemple, en la Fundació Mona, té un dibuix... Bueno, els dibuixos és que són espectaculars, té dibuixos d'animals, de mones, del llop... xulíssims. Jo us farem una exposició i a més me va comentar que va ser alumna d'Ignasi Blanc. Jo estic una mica de relació d'aquí a en Roquetes. Tindrem també tallers d'identificació de plantes molt bàsiques, tindrem també una identificació d'ocells per la Via Verda, tot molt accessible per a que la gent en calma i així pugui introduir-se en el món de la natura. I a més al Pati dels Tilers tindrem les dos dies pues, jocs disponibles per a qui vulgui jugar-los, tindrem servei de bar i també tindrem un espai per a infants, per si les famílies volen jugar a un adult, pues, una monitora estarà amb els infants fent jocs de natura per a infants. Així que un cap de setmana natura i lúdic que animo a que tothom hi pugui participar i estigui atent a les xarxes i a la web.
De moment ens en reservem aquest 18 i 19 de juny en aquestes jornades natufriquis. Sí. I això serà exportable fora d'aquí?
Bueno, sí, jo penso que sí. O sigui, les jornades primeres seran a veure com funciona, perquè bueno, volem que siguin píndoles i volem fer-ho bueno, accessible i assequible per a nosaltres, que pugui ser. Penseu que tant GPEC com Gremi Lúdic posen les hores voluntàriament en aquestes fires, en aquestes jornades. Llavors, seran unes jornades en petit format que esperem que a la gent li agrada, que hi participi i que d'aquí, bueno, que puguen ser més grans potser l'any que ve, qui sap.
I d'aquesta experiència d'aquestes jornades natufriquis entre el GPEC i el Gremi Lúdic Despertaferro, pot sortir algun tipus de joc de rol, algun joc de cartes?
T'imagines? Estaria molt bé. És que tinc un... Bueno, tenim nosaltres algun joc? Com m'apretes? Sí, bueno, lo GPEC tenim fa molt de temps unes cartes d'ocells que estem encara... Bueno,
treballant
perquè no és la nostra àrea de treball i realment estem aprenent pel camí. I el Gremi Lúdic el que ens aportarà molt és la dinàmica del joc. Ells tenen molta pràctica en poder jugar, en veure les dinàmiques del joc, què necessita, i és on, en principi, nosaltres necessitarem també la seva ajuda, sí. La intenció de col·laboració amb totes les entitats ha estat sempre, vull dir que el GPEC és una entitat que podem col·laborar i trobar una fórmula i sempre sumar és molt millor.
Serem pioners. No, Laura, aquí a Roquetes?
Sí, bueno, espero que sí, que el joc pinta molt xulo. De moment, les jornades, comencem per les jornades, que la gent vingui perquè ja hi hauran jocs disponibles fets i bueno, anirem detallant més informació conforme es vagi apropant la data.
Laura, apunta't a l'agenda que tenim pendent aquesta nova entrevista per a Perfecte. Parlar amb més profunditat d'aquestes jornades natofriquis.
Sí.
De moment, el que tenim és aquest dilluns dia 11, aquest campus de primavera. De quina manera podem convidar la gent o incentivar-los a que vinguin en aquest campus?
Sí, bueno, pues penseu que són 4 dies que tenia la previsió és que siguin 4 dies espectaculars de calor i de poder sortir a l'aire lliure i que els infants necessiten realment jugar amb els seus iguals en grup a la natura i que l'escola de naturalistes, el campus de primavera, és un lloc ideal perquè fa, a més, fa 10 anys, me sembla, que fem campus d'estiu i funciona, la gent s'apunta i sempre s'omple. És un èxit assegurat de que l'infant pugui vindre i pugui gaudir de la natura, que ho necessiten moltíssim.
Laura Queralt és la coordinadora d'Educació Ambiental del GPEC, a la que agraïm que hagi vingut als nostres estudis per explicar-nos totes aquestes iniciatives. Enhorabona per aquestes iniciatives i esperem que de ben sort seran tot un èxit.
Moltes gràcies.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Aquesta setmana, tres de les estrenes més destacades ens arriben doblades al català. Es tracta d'Aria Ferma, una pel·lícula italiana sobre la vida a una antiga presó. L'home que es va vendre la pell, un film protagonitzat per un sirià que converteix la seva esquena en una obra d'art. I Bèsties fantàstiques, els secrets de Dumbledore, la tercera part de la saga ambientada en el món creat per J.K. Rowling.
Vostè, si fos una formiga, a quin grup li agradaria més pertànyer? A les que no fan res o a les que treballen?
Aria Ferma ens porta una antiga presó italiana. L'estan buidant, però una dotzena de presos i resten bloquejats per problemes burocràtics. Les relacions entre ells i els agents que els custodien aniran canviant a l'hora que els protocols es relaxen i les regles perden sentit.
És dur estar a la presó, oi?
Tu estàs a la presó, jo no.
Ah, sí?
Jeffrey Bonsoir converteix objectes sense valor en obres valorades en milers de milions de dòlars només firmant-les.
Vols la meva ànima?
Vull la teva esquena.
El Sam Ali és l'home que es va vendre la pell, un jove sirià que fuig del seu país cap al Líban per allunyar-se de la guerra. Per poder viatjar a Europa i viure amb l'amor de la seva vida, accepta tatuar-se l'esquena a mans d'un important artista contemporani. Aquesta decisió, però, suposarà que perdi allò que més desitja, la llibertat.
Ets un home lliure, Sam.
No, sóc un home mort.
Albus, he rebut una notícia preocupant.
Què passa, digues?
En Grindelwald.
La guerra contra els Muggles comença avui!
L'univers J.K. Rowling s'amplia amb Bèsties fantàstiques, els secrets de Dumbledore. Albus Dumbledore sap que el poderós Gellert Grindelwald es vol fer amb el món màgic. Com sap que tot sol no el pot aturar, comptarà amb el Newt Scamander per dirigir un equip format per mags, bruixes i un forner Muggle. Tots plegats es trobaran amb antigues i noves bèsties i s'enfrontaran amb els seguidors de Grindelwald, que cada vegada en són més.
Les coses no són ben bé com semblen, Credence.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, hem començat aquesta jornada amb una temperatura més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora, amb aquests 15 graus que destaquem a la zona d'Amposta, Gandesa amb 12 graus o bé Ascó, 14 graus a hores d'ara, i s'espera que la temperatura continuï pujant, i és que durant el matí farà sol, però a més continuarà bufant aquest vent de component oest, un vent rescalfat, que és el que fa pujar força la temperatura. De cara a la tarda, sí que cal destacar l'arribada d'alguns núvols mitjans que tan sols deixaran el cel entrenyinat, però no s'espera pas precipitació. I avui la temperatura al migdia podrà ser fins i tot més alta que la d'ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.